Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia.
Aquest espai de reflexió al voltant del que passa a Europa, amb el suport, com sempre, d'Eurolocal, que, doncs, bàsicament... Ara ho he perdut. Mira que m'havia posat el telèfon i just... Saps allò que et truquen en el pitjor moment? Doncs mira, m'acaba de passar. Escoltem.
Me parece, como mínimo, una provocación que usted proponga al candidato italiano para el puesto de la vicepresidencia. Señora von der Leyen, yo creo que esto va a hacer que la comisión sea más débil que la anterior. Para nosotros, socialdemócratas suecos...
Això, socialdemòcrata, el que sentíem era el traductor, però jo veig una senyora que, evidentment, és socialdemòcrata sueca, perquè hem sentit que ho dèiem. Això és en viu i en directe, ara mateix, al Parlament d'Estrasburg, a Brussel·les, no Estrasburg, avui, oi? Que s'ha de votar al Col·legi de Comissaris, a l'hora del nostre programa, Joaquim.
Correcte, no sé si podrem dir alguna cosa que ens facin cas o no, crec que no, però bueno, coincideix i, bueno, sense cert punt, sembla que ho hem fet expressament, no?, que coincideixi justament en aquest moment crucial, perquè és, avui s'escollirà aquest govern europeu, aquesta Comissió Europea, pels propers 5 anys, no?, que poca broma.
Poca broma. De fet, ara m'ho permetràs, abans de parlar amb la nostra primera convidada, quin debat més plom. És que els veig entrar, es posen allà darrere l'estrada, el que ha d'entrar nou, els hi donen 2 o 3 minuts.
Correcte.
I parlen, veus allà la von der Leyen que fa com que pren notes perquè alguna cosa ha d'apuntar, i clar, passen 3 minuts i passa el següent, i sembla el seguro això.
Sí, sembla realment next, no? Sí. El següent i tal. Bueno, està muntat així, està fet així. De fet, porten, també s'ha de dir, perquè la gent no ho sap, que porten ja uns dies passant examen, perquè ens entenguem amb argot col·loquial.
Home, l'examen de la Ribera es va fer popular.
Per això, però hi ha molta gent que no s'ha enterat, però sí, mai millor dit, es va fer popular. Mai millor dit, però realment, doncs, sí, hem passat examen, és a dir, tots els comissaris i comissàries que ara, avui, es voten en bloc com a col·legi de comissaris i comissàries per al proper govern, han passat uns exàmens. Alguns, doncs, han estat una mica políticament manipulats, però bueno, això també és la política, i uns altres, doncs, bueno, també han tingut que donar la cara i explicar a les carteres que els hi han assignat què pensen fer, perquè realment els diputats i diputades que hem escollit ara fa uns mesos a les eleccions del Parlament Europeu, per tant, democràcia indirecta, és a dir, també nosaltres avui, amb els que hem escollit, acaben votant si aquella persona serà comissària o no comissària, i ara en bloc, avui, que és diguéssim la decisió final, no?
Solució senzilla, votem-los en bloc i així com a mínim no ens hem de tapar tant el nas. Vinga. Saludem
aquí. No siguis dolent.
Saludem aquí a la nostra primera convidada, que és l'Ada Font. Ada Font, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
L'Ada Font, que és politòloga, actualment Relacions Públiques a la Joventut Europea Federalista a Catalunya i tresorera i vocal d'organització de debat.org. Ada, anava a dir, estàs seguint el debat?
Sí, la veritat és que, bueno, amb la feina que tenim i tal, és important pues, tenir aquest coneixement directe i pues, veure-ho, i la veritat comparteixo una mica els va escoltant les inquietuds aquestes de ostres, és complicat seguir-ho i no generar confrontació, però bueno, és molt important aquest debat. Al final és el que faríem a Espanya, seria la comparativa, seria la investidura del president o presidenta del govern al Congrés dels Diputats. Així que és important veure que aquesta comissió és el futur govern de la Unió Europea els propers 5 anys, ni 4, 5.
Ara hem trobat una fórmula senzilla, els votem tots en bloc i així, doncs, cola tothom.
Sí, bueno, clar, amb Teresa Rivera hi ha hagut aquesta polèmica, no?, i al final s'ha optat per aquesta decisió que farà que no es pugui vetar. També he de dir que aquí no només per poder ficar Teresa Rivera sigui vicepresidenta, s'ha fet en bloc, sinó que també s'han fet altres concessions que potser han estat menys vistoses per la premsa. I és que, per exemple, s'ha inclòs una comissària d'extrema dreta perquè, finalment, una votació fos positiva aquesta nova comissió, aquest nou col·legi de comissaris i comissàries. I llavors, això és una concessió que s'ha fet a Meloni. A mi m'agradaria destacar-ho, que no és només que s'hagi votat en bloc, és que també en quant a persones tenim extrema dreta al govern de la Unió Europea.
Correcte, bueno, és a dir...
És que el resultat va ser el que va ser, i diguéssim que hi han dos partits d'ultraconservadors o extrema dreta que s'hi sumessin, aquests dos, però que no s'han posat d'acord pel tema també dels protagonismes dels lideratges, no s'han posat d'acord, però si es haguessin posat d'acord hauria estat el segon grup després del Partit Popular, més gran per sobre dels socialistes i demòcrates en el Parlament Europeu. Menys mal que no ha estat així, però com deia Mobelada, també tenen veu, també si no sumen el carro doncs tindrem un problema durant tot el mandat, i bueno, al final és una concessió més que, com deia ella, ha passat desapercebuda però molt important, perquè és un abans i un després.
Sí, Ada, anava a dir, aquesta presència de l'extrema dreta, en el fons, que quan van començar a entrar, doncs tothom s'esgarrava les vestidures, i ara, no només això, sinó fins i tot aconsegueixen més protagonisme, és una senyal dels nous temps.
Bé, a mi m'agradaria pensar que no, perquè m'agrada pensar en el futur de manera esperançadora. És que les estratègies que fèiem servir fa uns anys per combatre l'extrema dreta avui no ens fan la mateixa utilitat. Per exemple, fa anys es parlava molt del cordó sanitari i no deixar-los doncs, perpetrar el poder executiu, i al final doncs, matar-los una mica de les institucions. Què passa? Que ara són tan nombrosos que no podem actuar com si no existíssim, perquè a vegades no es pot construir alternativa. I per tant també hem d'entrar en aquest joc de la confrontació verbal, en el sentit de que puguem dialogar i almenys arribar a acords en qüestions fonamentals i que no imposin ningú el seu discurs. Perquè si l'esquerra o al final la no extrema dreta no ens ajuntem, l'extrema dreta guanyarà.
Ada, després ho tornem a preguntar quan s'incorpori també l'Albert Balà de la conversa, però anava a dir quina legislatura ens espera, no? En primera, amb la presència de l'extrema dreta dintre en el marc de la Comissió i, per tant, en el marc del govern europeu, en uns conflictes en marxa a Ucraïna i a Israel, i amb la presidència de Trump, que porta camí de dinamitar bona part de l'ordre internacional. Anava a dir, no serà fàcil gestionar els propers anys.
No, és clar que no. Von der Leyen, el programa que ha presentat, és força més conservador que a la legislatura passada. La veritat, aquest gir a la dreta i aquesta consolidació de la dreta a nivell europeu també ho hem vist en el programa. I diguem que els objectius o els reptes es poden resumir en tres. En primer lloc, és tancar l'escletxa d'innovació amb els Estats Units i la Xina. Aquests dos grans motors econòmics globals els hem de tenir en compte també a nivell europeu. I això doncs, té molta relació amb la victòria de Trump. El segon punt seria realitzar un pla conjunt europeu per la descarbonització i la competitivitat. I això va també molt en relació al final a Rivera com a comissària per la transició verda. I en tercer lloc, tinguem l'augment de la seguretat i la reducció de les dependències. Doncs, amb guerres obertes a les portes d'Europa, com per exemple pot ser la guerra d'Ucraïna o al Mitjà Orient, a la franja de Gaza, la guerra entre Israel i Palestina, són qüestions que es tindran molt en compte de cara a aquesta nova Comissió Europea.
En el fons, has plantejat ara tres reptes per aquesta legislatura, i són tres reptes, no sé si dic que utòpics, però doncs molt complexes cadascun. Si només fos aquell repte per aquesta legislatura ja seria complicat, i si en plantegem tres, no sé fins a quin punt serem capaços d'assolir els objectius.
Sí, és clar, la veritat és que els reptes de la Unió Europea són majúsculs. La veritat, els estats, òbviament, tenen reptes majúsculs, però si en tenim la Unió Europea com una organització internacional d'integració, clar, se sumen tots els interessos i tots els reptes dels estats que ara hem d'afrontar de manera conjunta, no? I llavors això fa que la complicació de tot plegat sigui major. També hi ha una cosa, que en relació entre la Unió Europea i ara el nou govern dels Estats Units, que prendrà possessió doncs, Donald Trump en el gener, he de dir que estem millor preparats que el 2016, quan va guanyar Donald Trump. La veritat, el continent europeu s'ha pogut reenfortir en aquests últims anys i avançar en l'autonomia estratègica europea, el qual crec que és molt positiu i hem de destacar.
D'acord.
Bueno, de fet, jo crec que estic totalment d'acord amb l'apunt que ha fet l'Ada en aquests moments. Jo crec que el 2016 la gent aquí Europa va caure en aquell parany de l'infantilisme, pensant que doncs la candidata en aquell moment seria la que els americans seria la que triarien, la Hillary Clinton, i no va ser així, i va guanyar el Trump. Ens va sobtar a tots, però clar, perquè no vam veure les eleccions americanes amb ulls europeus, un error. Uh-huh. Jo crec que ara això ja no ha passat. Vull dir,
vols dir que no ens van vendre una miqueta la moto que la Harris també guanyaria?
Jo crec que jo ara, per exemple, vaig veure com que havia, pues sí, havia possibilitats, però jo veig que no, o sigui, vull dir, veient el que va passar el 2016 i com s'ha desenvolupat l'últim any de mandat del Biden, jo veia que havia molta il·lusió des d'aquí també una altra vegada, perquè la Kamala Harris fos igual la primera dona i a més afroamericana, etcètera, etcètera, vull dir, president dels Estats Units, però veient una mica com ja la campanya ja l'estava enfocant el Trump, dic, tornarà a guanyar. Perquè ja va fer el 16, va tornar a guanyar. És a dir, no és exactament el mateix, però hi ha una sèrie de coses que són quasi exactes, vull dir, tornarà a guanyar. I de fet, va guanyar i ja ningú es va... ha tornat a guanyar, fixa't i tu. No, ja vam dir, sí, ha tornat a guanyar. Doncs ens vam quedar una mica... Ja no va ser una sorpresa, sinó va ser una constatació que sí, que els americans... una part de la societat americana té claríssim una sèrie de conceptes poder més senzills, no tan profuns i tan reflexius, i amb això en té prou. Això per una banda. I per altra banda, el que comentava també l'Ada, m'ho hem donat, de lo que seria aquests tres grans objectius que en aquest mandat tindrem sobre la taula, a part de moltes altres coses, també jo li afegiria un quart, que no és tan important com els altres tres, però sí que l'hem de tenir en compte, perquè sorgirà, serà un debat que tindrem, que és el tema de l'ampliació. És a dir, portem molt de temps amb una sèrie d'estats candidats que ja han fet els seus deures, que podrien entrar perfectament, alguns d'ells geopolíticament situats en el que seria el mapa, que jo crec que aquí serà una decisió que s'haurà de prendre també a nivell estratègic perquè entrin o no entrin, perquè si no cauran també en aquest parany expansiu del Putin en aquests moments, perquè ja hem vist com no li tremolen les mans ni la veu quan ha d'alguna manera fer certes amenaces així una mica indirectes i es queda tan ample, no? Llavors, no ho sé, jo crec que també serà un altre tema a tenir en compte, i jo crec que aquest conflicte que tenim en territori europeu en aquests moments, jo crec que també donarà molt de sí, perquè hem de veure com es desenvolupa, com s'acaba, amb quin tractat de pau, si és que això és possible, o hi ha una escalada que hem donat, pues, ens porta a una situació insostenible, que espero que no arribi això, perquè llavors sí que és perillós. Tindrem un perill a 2 hores i mitja o 3 hores d'avió de Barcelona, a tocar de casa nostra. Vull dir que aquestes coses, quan les veus lluny a la tele, és una cosa, però quan les veus que poden arribar a casa teva, ja comences a veure que la cosa ja pinta diferent i pinta malament. Però això espero que no passi, però no és una cosa impossible, és improbable en aquests moments encara. Però jo cada vegada no ho veig tan impossible, perquè dependrà de moltes coses, no?
Ada.
Sí, efectivament, el tema de l'ampliació és un tema cabdal per la Unió Europea. De fet, Ursula von der Leyen, al sumeu de l'any passat, ja parlava doncs, de passar de la Unió Europea dels 27 estats als 30 estats. Llavors, doncs, tenim aquí alguns estats candidats que podrien ser que finalment fossin estats membres. Parlo de Moldàvia, de Turquia, d'Ucraïna... Però la veritat és que això de l'ampliació és una cosa que crec que va per llarg i crec que, sobretot, abarcarà no només aquesta legislatura, sinó les properes, perquè al final els estats candidats han d'abordar, doncs, han de complir, de fet, els criteris de Copenhagen, que són criteris econòmics, democràtics, i també d'assumpció del bagatge comunitari. I això no és una cosa que es faci ràpid, i més per estats que estan, diguem, ja als extrems d'Europa, és a dir, que no estan al cor d'Europa, que ja no estan en aquest posat més en central europeu.
Sí, clar, el cas de Moldàvia seria, diguem, el més assumible, tot i que té una zona dintre de Moldàvia que és problemàtica, però clar, Ucraïna ara mateix està enmig d'una guerra, Turquia és l'etern candidat dels dos mons.
Va per llarg.
des de l'any 99.
Per això que si quan era més fàcil no es va fer...
Bueno, jo crec que va ser una estratègia de, com que tu quan ets candidat tens ja un estatus concret, llavors jo crec que es va fer estratègicament per dir, bueno, de moment que no ens toqui en Turquia, no ens interessa que ens entri, entre altres coses perquè suposaries que entraria el país amb més nombre, ara tenim el país que té més nombre d'habitants, coincideix que és el país motor, que és l'Alemanya, no? I això va bé perquè, bueno, tu ets el motor, tu ets el que tens més d'això, però imaginem-se que el motor no és el país que aporta més territori i més habitants. Això seria en qualsevol estadi seria una mica, no contradictori, però seria un conflicte, no? Però clar, és que entendríem també el fet també de cultural i religiós, que canvia molt el que és l'Europa tradicional, e inclús aquesta Europa ampliada al 2004, que ja d'alguna manera ja ha canviat bastant, perquè vol dir que tenim moltes més religiós, moltes més costums, etc, etc, i que de moment hem anat assumint a poc a poc. Tot i així, moltes vegades, si sortíssim al carrer preguntéssim, Lituània és la de la Unió Europea, molta gent ens diria que no, saps? Perquè no és conscient, ens quedem amb l'Europa més de zona de confort, no? La que anem a París, a Roma, a Milà, a Amsterdam, inclús a Estocolm i tot això, però quan ja parlem de segons quins països, la gent a vegades té el dubte de, ah, però són o no són de la Unió Europea? I aquest també és un altre jo crec que amb això es coincideix amb l'Ada, poder l'ampliació s'acaba realitzant per estratègia geopolítica en un moment donat, però no perquè realment s'hagi madurat, no només els països que ens busquen d'entrar, sinó internament nosaltres no hem madurat encara suficient com per assumir això. No? Ja va passar amb l'anterior ampliació, que va ser una mica... havia el debat de profunditzem la construcció europea o ampliem, i com que teníem el que tenim ara, Rússia, que estava allà una mica... allò que diríem a l'espera de, pues vam dir, bueno, pues ampliem, perquè aquesta gent ens demana ampliar, més o menys intentarem fer un examen fàcil perquè puguin entrar amb aquests criteris de Copenhague una mica rebaixats, i inclús van haver-hi dos països, que van ser Romania i Bulgària, que van quedar penjats, que al cap de 2-3 anys, em sembla que van ser el 2007, van entrar ells, vull dir que, perquè es va fer un esforç perquè no caiguessin en mans de l'altra banda. Bàsicament, una cosa que és tradicional també amb la geopolítica europea des de fa ja un grapat d'anys.
I ara Romania, que s'ha deixat colar un gol, Ada.
Sí, exacte. També hi ha una cosa que es parla molt dels països que han de complir els criteris de Copenhague per poder entrar a la Unió Europea i tal, però a mi també m'agradaria veure alguns països que ja són membres des de fa anys, però que poder, ara si fossin estats candidats, no tindrien tan fàcil per entrar, per exemple, per derives autoritàries que ha tingut els seus règims. Per exemple, estic parlant de Viktor Orbán a Hongria, que bueno, és un país que ja fa anys que governa l'extrema dreta i que pues, ha fet mesures que diríem altament antidemocràtiques, com zones lliures de LGTBI i antieuropees.
No, i també, pues, correcte, contradictòries, sí, sí.
I ara hi ha altres estats europeus, com per exemple a Països Baixos, que té un govern d'extrema dreta, i que això crec que el que fa és minar la identitat europea en quant l'entenem com uns valors compartits que són la democràcia, l'estat de dret, l'estat social, la protecció dels drets fonamentals, i tot això crec que és una cosa que hauríem de cuidar, perquè ara estem molt centrats en l'ampliació, que és cert que és molt important, però també no veiem els països que ja estem, quina deriva estem prenent i si realment estem guardant aquest objectiu últim de la Unió Europea, que part de fomentar la pau és fomentar la cooperació entre països i fomentar aquesta unitat. I llavors, a vegades ens estan centrant en alguns aspectes de, és que aquest país, la religió potser no és la cristiana i està molt bé en veure aquestes diferències culturals, però bueno, jo crec que aquest no seria el punt principal, perquè al final el lema de la Unió Europea és units en la diversitat, el qual vol dir que podem acceptar països en diferents cultures, en diferents religions, sempre i quan guardem doncs, uns valors fonamentals que ens han donat entre tots nosaltres, com som els valors democràtics.
I que, a més, ara mateix estarien una miqueta en qüestió, com a mínim, en la seva essència. En aquest punt de debat, i abans d'acomiadar l'Ada, i introduïm el nostre politòleg de capçalera, com l'hem definit sempre ja, darrerament, Albert Balada, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquí estàvem en un animat debat coincidint que a Estrasburg tenen un altre debat, oi? que, perquè estan escollint ara mateix a la nova comissió, aquesta de von der Leyen, que exacte, el Col·legi de Comissaris, i això ens ha servit una miqueta per especular el món que es trobarà aquesta comissió, un món difícil d'entrada, és a dir, que cada cop que parlem amb l'Albert, el món és una mica més difícil.
No és culpa meva, eh? Bé, però fixeu-vos un aspecte important. Els comissaris passen examen. Jo, que ja sóc una mica gran, recordo quan els estats nomenaven comissari i aquí es quedava, no? Uh-huh. No hi havia... Home, com deia el Joaquim, un cert control democràtic, que no hi és, perquè hi ha uns pactes i uns sotapactes i uns sota-sotapactes, no? Però en realitat, com a mínim, estèticament, doncs fem veure que home, que sí, que passen un examen, i un examen públic, no? Que es diuen coses que transcendeixen o no als mitjans de comunicació, però bueno, allà tu pots escoltar en directe el que està passant i, per tant, si no t'ho diuen els mitjans, ho pots saber tu, no? I això sí que és un aspecte important en la governança europea, encara que jo pugui ser molt crític en com està funcionant Europa, hi ha aquest puntet de dir, bé, ja no ho fem com ho fèiem fa 20 anys, no?
D'acord. Amb l'Ada Font, fa un momentet, doncs, estàvem comentant aquest món difícil en el que s'haurà d'enfrontar aquesta nova comissió d'Ursula von der Leyen, un món en guerres en funcionament, un món on Trump torna i sembla que tornarà ben armat. Per tant, un món ple de reptes, i fins i tot aquí parlàvem de si es tornarà a obrir el meló de les ampliacions. Com ho veus així, en genèric, Albert?
A veure, jo crec que les ampliacions no estan a l'ordre del dia, per molt que ho hagi dit la von der Leyen, en el sentit de, a veure si arribem a 30. Bueno, va, d'acord, d'aquí 20 anys potser sí. Ara, jo crec que el problema fonamental, aquí va una opinió politològica, però també, diguem, un repte personal, no? una mirada molt personalíssima. Hi ha dues qüestions fonamentals, que és el repte energètic, és a dir, encara que ens n'anem cap a les energies verdes, Europa no és autosuficient, no ho ha sigut mai, i continua no sent-ho, per tant, problema rai. I segona, avui Europa està en guerra. Aquest titular no surt als diaris, però els míssils ucraïnesos són alemanys i són francesos. Per tant, estem en guerra. No hi participem amb tropes, però hi participem amb armament. Per tant, tenim un moment a Europa complicadíssim. Complicadíssim. A les altres guerres opinem, però amb aquesta hi participem.
D'acord.
Per tant, aquí sí compleix el que ha anat dient el president electe, que no és president efectiu, no? Només és electe, dient, jo vull la pau entre Rússia i Ucraïna, si ho acompleix, que també ho veig complicat, no? Perquè, clar, aquí com conjugues els interessos russos i els interessos ucraïnesos quan no deixa de ser una invasió russa sobre Ucraïna, que després en podríem parlar si realment era invasió o no era invasió, eren desitjos d'una població que portava, doncs, maltractada des del 2000 per part dels governs d'aquí a Kiev. Això és tota una història del procés ucraïnès, però, clar, veurem si és capaç Trump d'incidir. Europa no incideix, Europa s'ha posicionat. Europa no ha fet una aposta de... aquella aposta tradicional europea de ser no un país que no intervé, sinó un país que aposta pel diàleg i tal, no. Aquí s'ha posicionat directament. Diríem, Europa no, però dos països potentíssims de la Unió Europea, que són la República Federal Alemanya i França, sí que s'han posicionat. Per tant, ho tenim complicat. Tenim... Digues, sí.
No, més que res, perquè com també hem d'acomiadar l'Ada, l'Albert més o menys ha vingut a coincidir en aquests aspectes, reptes d'escarbonització, política energètica i repte, diguem, defensiu que apuntaves abans.
Sí, a mi m'agradaria sobretot deixar clar que tenim ara uns reptes globals que són, doncs, la lluita contra el canvi climàtic, també doncs, aquesta transició verda, no, que dèiem, l'autonomia estratègica, però això són coses que són reptes globals que hem d'adoptar solucions globals. No pot ser que cada estat tingui el seu propi pla i vagi, diguem, a la seva, no? Uh-huh. I per tant crec que la Unió Europea, en aquest sentit, en relació a la Unió dels dos estats, pot adoptar decisions i solucions que siguin òptimes per a tothom.
D'acord. Sí, el problema de la Unió en aquest sentit, Ada, seria que sempre hem anat coixos en aquest consens necessari per adoptar determinades decisions i perquè els estats doncs, han tingut un cert interès en fer veure les seves banderes i les seves polítiques per sobre dels interessos comuns. I d'aquí, i això ha estat fortalesa pels estats però debilitat pel conjunt.
Sí, a mi m'agrada definir la Unió Europea com futur i oportunitat. Uh-huh. Llavors, al final, crec que hem d'anar a aquesta essència del que és la Unió Europea i poder adoptar decisions conjuntes, sobretot, com has dit bé, per consens i no per unanimitat. O sigui, és a dir, no tothom ha d'estar-hi d'acord amb tot, no passa res, però sí que si la majoria estan d'acord hem d'anar avançant. Per exemple, els anglesos creien que totes les decisions s'havien d'adoptar que tothom estigués d'acord amb tot. I escolta, això no funciona així, i més quan som bastant estats. Pues, si la majoria estem d'acord, hem d'anar tirant i així construir un futur plegat.
Doncs, si et sembla, Ada, ho deixem aquí ara amb tu. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Deixem estar pendent del debat, que és un debat espès, però bé, és un debat, encara que sigui espès, és important. Et saluda en Joaquim.
Bueno, a mi m'ha agradat molt que, almenys, la veu més optimista de la tertúlia sigui la veu més jove. I per tant, doncs, ara t'agraïm aquest toc final de certa eurooptimista que també de tant en tant és necessari.
Gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Fins la propera.
Albert.
Digue'm.
El tram 2 serà diferent del tram 1?
A veure, jo crec que sí, perquè hem de reconèixer que és el que va passar a les eleccions anteriors. Que semblava que es podia tornar a repetir ara, perquè el governador de Pennsylvania, no sé si us ha arribat, però bueno, feia una trampa impressionant, perquè incloia vots de persones que no eren ciutadans dels Estats Units, per tant, tornava a repetir només en un estat allò que havia passat a les altres eleccions. Altres eleccions va ser un putxerazo immenso. Bueno, solucionat aquest problema, hi ha hagut molt més control sobre el procés electoral tret de Pennsylvania, però no ha afectat. Llavors, tant els demòcrates com els republicans, diguem, han après aquesta lliçó. No culpo de res a ningú, però han après aquesta lliçó. Diguem, a veure, la democràcia funciona d'una altra manera. Val? També és veritat que la Cambra de Representants és amb majoria absoluta republicana i el Senat és amb majoria absoluta republicà. Per tant, el Trump ha après la lliçó, però ve enfortit molt més fort que el moment en què ell va sortir president la primera vegada. Per tant, ve alliçonat, ve après, i les idees, encara que... El Joaquim ho deia molt bé. Nosaltres tendim a llegir el que passa als Estats Units amb la idea i el paradigma europeu, que és un gran error, perquè no tenen res a veure, hi ha alguns ítems semblants, però no tenen res a veure. La seva visió interna i externa és completament diferent a la nostra. No? Per tant, jo el que espero, ja dic del que ha dit, no parlo de política nacional, però sí que parlo de política internacional, dic, aquell home de pau que era abans a Europa sembla que vol ser ell. Recordeu que Trump va sortir de totes les guerres a vides i per haver les que estaven als Estats Units. Per tant, probablement repeteixi això. No vol entrar en conflictes i el que vol és que els conflictes desapareixin. Quin problema té Trump en aquest moment? Home, que té una corporació militar important i la corporació militar no és l'exèrcit, són la indústria armamentística nord-americana, que és la primera empresa dels Estats Units.
I ara em permetràs, Albert, la punt històric. Aquella, no recordo com ho definia Eisenhower quan va plegar, que el consorcio militar és estratègic, no sé què, que una miqueta dient que l'havien lligat de mans, i estem parlant dels anys 50, doncs aquella gent que als anys 50 lligava de mans al president dels Estats Units fins al punt de fer-lo plegar, són els mateixos que els fills, els nets, oi?
Clar, si tu
t'ho tires... Però a més, és que són els que... És la indústria més important, no? Una de les més, no, la més important.
La més important.
I inclús diria amb distància, eh?
l'aportació que fa el producte interior brut, no tinc la dada, però és importantíssima. Clar, ha de conjugar aquests dos aspectes, no? Alimentar les guerres, bueno, ja li va bé aquesta indústria, no? Per tant, si deixes d'alimentar aquestes guerres, perquè bona part de l'armament que s'utilitza en la guerra Ucraïna-Rússia, Rússia-Ucraïna, és nord-americà. Uh-huh. Ho tenim claríssim, ara s'han incorporat els europeus. Per tant, li agradarà al consorci que es deixi... Bueno, té l'avantatge, que us deia abans, de que Congrés i Senat són seus. El problema és que si no fossin seus, llavors hi entra aquest consorci entremig, no? En aquest cas, les comissions que tenen a veure amb la compra de militar o amb la venda d'armament militar les controla també ell. Per tant, important la seva situació política dins del país, no només com a president, sinó que té els dos grups de Càmera i Senat. Llavors, si això ho vens, que jo crec que ho pot vèncer, veurem com actua. De fet, no sé si heu notat, això és una percepció, no? Com tot s'accelera en aquests últims mesos fins a arribar al gener. És com si tot s'estigués accelerant, perquè saben positivament que arribar al gener d'alguna manera hauran de frenar. I parlo de tots els fronts, eh? Parlo d'Orient Mitjà i parlo d'aquí, no? S'hauran de frenar. Per què pot imposar? Entre altres coses, perquè imagineu-se, ara estic fent política ficció, eh? Imagineu-se que amenaça, amb una amenaça que ja havia fet, dient, mira, jo em retiro de l'OTAN, jo em retiro de la ONU, jo em retiro... Clar, llavors, problema rai a nivell global, problema rai, no? Uh-huh. Perquè és, diguem, el principal país, també ho és la Xina en aquest moment, eh? No tant Rússia, però la Xina també ho... Però és un dels principals països aportadors, no? Aportadors, i parlem de diners, pur i dur, no? Problema rai. Per tant, ningú el voldrà fer enfadar. No li interessa. No sé si recordeu, ho vam tractar en aquest programa. Recordeu quan Trump va dir, jo vull sortir perquè no esteu fent les aportacions europees a l'OTAN que hauríeu de fer, no?
Sí.
Vull dir, per tant, tenia raó. Escolta, ho he de pagar tot jo, doncs prou, tu, pagueu vosaltres, no? Llavors...
Digues, acaba.
El que volia dir és, si no utilitza aquesta amenaça, que probablement ja no la utilitzi, que només vagi a la solució del conflicte, jo crec que Europa en surt beneficiada, perquè és un mal moment. Està en guerra, eh? Jo utilitzo l'expressió, estem en guerra, no? I és un molt mal moment, molt mal moment.
És que jo lligat amb això, també t'ho volia preguntar. Trump ens obligarà a fer-nos grans?
Home, jo, a mi m'ha agradat escoltar la col·lega, no?
Uh-huh.
Perquè, clar, jo la trobo pues, jove que és, no? I, per tant, innocent. O sigui, m'he escoltat jo fa 30 anys, no?
D'acord.
Diguem, clar, llavors, a mesura que et vas fent gran, vas veure que, home, Europa creix, el creixement, no el creixement, diguem, d'estat, sinó el seu creixement, doncs molt lentament. Europa... recordeu que jo sóc partidari d'una federació i no de la confederació que ara, i no pots gestionar una confederació com si fossis una federació. Llavors, clar, com que ho gestiones així, doncs problema rai, és que hi ha un estat que no vol, és que és d'extrema dreta, no, és que l'estat, si vol, vol, i punto, i si no vol, no vol, perquè el nostre model no és el federal, no som la federació europea, som una confederació que té un perill, pot saltar pels aires en qualsevol moment. No és el que jo vull, eh? No és el que jo voldria, però pot passar això. Per tant, ho ha d'anar trampejant i tantejant. Llavors, resposta a el que em preguntaves, pot influir? Evidentment. No els hi quedarà més remei que intentar tornar a posicionar Europa amb un paper que ja no és d'observador. O sigui, Europa, sí, ens omplim la boca, som no sé quants milions d'habitants, tenim un mercat de no sé què, bueno, vale, molt bé. Però pintem alguna cosa al món, pues poc o gens, no? Mm-hmm. Llavors, potser la contrapartida farà el que dieu precisament, és que Europa es faci gran, creixi com a concepte pròpiament, no? I elimini el discurs, que també li he sentit dir a la col·lega, que també l'utilitzava jo, diu, és que aquells no volen. Bueno, doncs creem un altre model europeu. Ja ho vam intentar el 2004 i no ens vam sortir, però potser ara ens en sortiríem.
D'acord.
Vés a saber, no?
És a dir, hi ha un, anava a dir, hi ha una finestra d'oportunitat en un món, en l'estat actual.
Sí, hi és, sí. O sigui, si féssim una lectura negativa, no hi és, evidentment, no? Uh-huh. Estem en un moment crític, efectivament, estem en un moment crític que això és el que no es diu. Llavors, si tu ho dius, ho acceptes i ho veus, llavors pots veure que també hi ha solucions al moment crític. Vull dir, tot moment crític, el concepte crisi en grec és catarsi, que vol dir canvi. Per tant, de la crisi n'ha de sortir un canvi segur, no? Segur, factible. Jo el veig. Ara, clar, nosaltres a Europa som lentets.
Sí,
no anem ràpids.
Llavors, la següent pregunta, perquè ja la resposta ja la comporta, tenim la capacitat per poder-nos adaptar al canvi que ens requerirà aquest nou món amb Trump, amb aquestes guerres i amb un altre aspecte que no ha sortit en tota la conversa, que és amb si un dia la Xina es decideix obrir el meló de Taiwan, que un dia ho farà, i no sabem si serà aquesta legislatura o la següent o la de més enllà, però un dia ho farà. Per tant, tindrà Europa estan capacitats per poder afrontar.
Jo crec que necessitat obliga. Uh-huh. Jo, com a frase així, una mica contestant, no, perquè deia el Joan, no sé tu a veure què penses, però necessitat obliga, estarem obligats, perquè si no, l'alternativa quina és?
No, és que no hi ha més remei. És allò de dir, l'Europa del bonisme, no vull usar la paraula woke, però gairebé, l'Europa del bonisme per mi s'ha acabat.
Totalment d'acord. Sí,
no, si no s'ha acabat malament. Haurem d'esperar 5 anys més, no?
El que passa que els polítics no tenen els nassos de dir-ho, tal qual. No, perquè no agrada. Bueno, aquí sempre, saps, el relat, que bueno, fem un relat sí, que soft, la zona de confort, expliquem-ho... Escolta, jo crec que les
coses... És el que tu deies al començament i us estàs escoltant fora d'antena. Tu parlaves que no t'estava agradant el debat, no per no agradar-te, sinó perquè el veies tou, el veies fluix.
Clar,
no
clar,
si
correcte.
Tu, que sí, no? Bueno, és això. Sí? Estem en un moment en què ja n'hi ha prou de debats tous i fluixos, no? I mira, si ho fas dur i t'equivoques, doncs mira, t'has equivocat i ja rectificaràs. Però convé ja unes estratègies fortes i permanents. Apuntant al tema Taiwan, que dèieu, els Estats Units instal·larà bases militars en unes illes del Japó que reclama a la Xina, però precisament pensant de cara a si hi ha un moviment respecte a Taiwan. Uh-huh. Per tant, als Estats Units, diguem, el Trump ja està operant. Ja comencen a fer-li cas, perquè a més el model americà és de fer cas, en el sentit de... ara hi ha dues administracions presidencials i s'han de consultar i s'ho han de dir, i l'entrant ha de proposar coses que la sortint a lo millor ha de fer perquè toca, perquè es desenvoluparà més endavant. És un model que no coneixem nosaltres, vull dir, això, aquí seria impensable, no?
Totalment d'acord.
No? Però quan... està passant. Per tant, Taiwan és un tema que crec que s'ha matat ja d'entrada. Per tant, la Xina per aquí està frenada. O sigui, un nou conflicte allà, jo crec que no.
No, val.
Jo crec que no.
Més que res pels moviments que estan fent els nord-americans, que són molt decisius cap a...
Dissuasoris.
Dissuasoris, exacte. Ara, seria la paraula.
O sigui, no entren en conflicte, però instal·lo bases militars en unes illes, no? Però... que a més Xina les reclama, són del Japó,
sí,
però les reclama Xina, no? Per tant, és aquell conjunt d'illes petites que van des del sud de les grans illes japoneses, no? Va cap a baix, no? Bueno, si aquest tema ja l'aturen, és a dir, preventiu, no? No faci res, perquè jo aquí col·loco arsenal nuclear i col·loco no sé què, ja, vale. Per tant, ja queda parat el tema. Per tant, hi ha un dels conflictes o un dels que podrien intervenir, podrien entorpir, podrien marejar una mica la perdiu, ja l'ha frenat. Per tant, tornem ara al conflicte pròpiament europeu, que és el de Rússia i Ucraïna, que és on ha d'entrar. També he de dir una cosa, veient com és Europa, jo crec que la intervenció amb venda d'armament o venda o cessió per part de França i Alemanya només ha estat una matxada, amb el sentit de dir, nosaltres, escolta'm, som potents, tenim armament, no sé què, nosaltres participem, i al moment, al mes de gener, quan intervingui ja la política americana, doncs probablement Europa quedarem malmesos per això, per aquesta opció, més que acció, opció, que ha pres els governs alemanys. Un govern alemany recordeu que està a punt de saltar les properes eleccions.
Exacte.
O sigui, per tant, més que feble, bueno, que recordeu que els socialistes possiblement quedin en tercera o quarta posició. Estan imaginant, no? Doncs... Pues una debilitat absoluta. I el senyor Macron, debilitat absolutament.
Doncs,
per tant, no ho sé, però jo crec que encara que em dieu pro Trump, benvingut sigui. Vaja, aquesta bé, vegada, eh?
Doncs aquesta vegada. Albert, ho hem de deixar aquí, gairebé no hem parlat de la nova comissió que s'està presentant ara, però jo crec que era interessant més, doncs, el moviment
parlar
de fons
que, es trobaran,
que haurà d'assumir aquesta nova comissió. Albert, moltíssimes gràcies, com
gràcies,
sempre.
Gràcies a vosaltres,
gràcies.
Un plaer.
I a tu, Joaquim, també, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, fins a la propera.
Ens retrobem el proper mes, i a tots vostès, doncs són les 12, com sempre, gràcies per l'atenció, que passin molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.